Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir vam conèixer que l'aeroport de Girona està perdent usuaris i ja està per sota dels 2 milions per segon any consecutiu. Aquesta davallada s'atribueix a la pèrdua de destinacions que Ryanair feia des de l'aeròdrom gironí, però tot plegat va començar ja fa uns quants anys quan el govern de la Generalitat va decidir tallar l'aixeta que li reportava la companyia irlandesa la no gens petita xifra de 30 milions d'euros. És a dir, Ryanair funcionava a Girona i l'aeroport funcionava bé perquè el govern pagava a la companyia. No és que haguem descobert la sopa d'all perquè les administracions remenen el caler públic com consideren que es pot utilitzar i, presumint de bona fe, millor pels ciutadans que els que serveixen. I en aquest sentit, trobaríem molts casos similars. Aportacions a Seat o a Nissan perquè mantinguin la producció de models a les fàbriques de Barcelona, subvencions a diaris perquè facin edició en català i tants altres casos. Ara bé, a canvi de què? Perquè, d'entrada, el servei de Ryanair és dolent amb ganes. A més, parlem d'una companyia que, guanyant una quantitat ingent de diners, tributa bàsicament a Irlanda, i no aquí. I, a més, quan es va anunciar cap al 2012 que es retiraven els ajuts, la companyia de baix cost, i afegeixo mal servei, va actuar amb una prepotència i amb certs tics de xantatge, segons van publicar diversos mitjans a l'època. Així doncs, quan apareix la notícia de la disminució de passatgers des de Girona, l'associo al fet que Ryanair ha anat abandonant la instal·lació per anar cap a Barcelona i, per tant, augmentar el seu benefici, no puc deixar de pensar dues coses. La primera, que la inflamació artificial de passatgers gràcies als diners de tots no tenia cap futur. I la segona, que s'ha de treballar més i, sobretot, s'ha de treballar millor per atraure companyies que creguin en les comarques de Girona i, a ser possible, que ofereixin un servei a l'alçada del que exigiran els passatgers que vinguin a casa nostra a través d'aquest mateix aeroport. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb la previsió del temps que pinta fred, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui un dia marcat pel canvi de temps. Baixen les temperatures, s'intensifica el vent del nord, arriben alguns ruixats i la temperatura respecte a ahir disminuirà entre 5 i 8 graus. Així doncs, un dia marcat per alguns ruixets aïllats i la nuvolositat, que serà força present, deixant-nos veure només estones al sol. El vent, que també serà protagonista, i atenció perquè farà alterar la mar i el Servei Meteorològic de Catalunya té activat una alerta per onatge. De cara al cap de setmana, núvols que ens aniran acompanyant al llarg del dia i la temperatura que seguirà disminuint fins a valors negatius i el vent del nord que s'intensifica i es veurà reforçat sobretot el diumenge. Quan faltin 2 minuts per les 9 i tornem actualitzant aquesta previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Són les 8 i 3. I com sempre, comencem el repàs informatiu del dia en la seva edició d'avui divendres. Les comarques gironines superen per primera vegada els 5 milions de turistes durant el 2016. Ens ho explica Toni Sellas i Sílvia Pedret. Toni, bon dia.
Bon dia. Amb dades fins a novembre, les comarques gironines van rebre 5.094.000 turistes el 2016. És una xifra rècord perquè per primer cop se supera la barrera dels 5 milions. A més, es van registrar més de 19 milions de pernoctacions en hotels, càmpings i apartaments de la demarcació. Aquestes xifres suposen un increment d'un 4,6% respecte al 2015. A més, encara falta sumar-hi les dades del desembre i també les del darrer trimestre de càmpings i turisme rural.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona destaca que el turisme francès, alemany i anglès continua sent el més important a la destinació, malgrat que s'ha enregistrat una lleugera davallada del públic francès. En canvi, després d'anys de caigudes, el turisme rus ha repuntat. Pel 2017, la previsió és que es tornarà a superar els 5 milions de turistes. El patronat apostarà fort aquest any pel cicloturisme als americans i als russos. El president de l'ENS, Ramon Ramos, ha avançat que presentaran candidatura perquè la demarcació sigui declarada Patrimoni de la Biosfera per la UNESCO com a segell de qualitat.
Ja no fa falta que us digui, cosa que jo no comparteixo, que la Costa Brava moltes vegades se'ns ven com una destinació on tot està trinxat. Passo per recordar que més del 33% del nostre territori de la costa està protegit. Doncs tots aquells segells que finalment aconseguim a nivell d'aquesta reserva com és de la biosfera, ens ajudaran a nivell internacional a posicionar-nos com una destinació sostenible en tots els sentits.
El Patronat de Turisme, que és un organisme autònom de la Diputació de Girona, té un pressupost de 6 milions i mig d'euros per l'any 2017.
Un 92,6% procedeixen de la corporació i el 7,4% restants d'altres aportacions públiques i privades. El pressupost creix un 10% respecte al 2016.
Els càmpings gironins reben un reconeixement internacional.
Durant la Fira Internacional d'Utrecht, el sector ha reconegut la qualitat dels càmpings de les comarques gironines amb 8 nous guardons. De fet, han rebut la meitat dels premis concedits a Espanya. Els guardons Top Camping els atorga una associació holandesa influent en el sector que té més de 4 milions de socis. Es basa en l'opinió dels inspectors i dels clients dels països d'origen.
Són un dels premis més importants d'Europa i suposen una qualificació de 5 estrelles, la màxima puntuació als càmpings que compten amb les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha destacat que amb aquests premis una quarta part de les places de càmping gironines han rebut la màxima distinció. Per Gotanegre, la clau és l'esforç constant i l'aposta per la qualitat.
La clau de l'èxit és l'esforç continu de tot aquest gran equip humà que tenen els càmpings gironins. Aquest és la clau de l'èxit. I aquesta inquietud permanent de voler estar al dia, no? Avui nosaltres aquí ens hem trobat amb l'elit.
Els 8 càmpings gironins premiats a Utrecht i que se situen entre els millors d'Europa són Les Medes, de l'Estartit, la Ballena Alegre, l'Àmfora, les Dunes i Aquarius, de Sant Pere Pescador, el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí, Laguna, de Castelló d'Empúries i Mas Sant Josep, de Santa Cristina d'Aro.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
La Bisbal es mobilitza per ajudar els refugiats de la guerra de Síria i és que la catàstrofe humanitària que té el seu origen en la guerra de Síria està removent moltes consciències entre la ciutadania europea. En contrast amb la fredor amb les autoritats de les autoritats comunitàries i el dràstic tancament de les fronteres a les onades migratòries provinents de les zones en conflicte, sovintegen els actes de solidaritat amb els refugiats. És el cas de la Bisbal d'Empordà, que els propers dies 19 i 21 de gener es mobilitzarà amb unes jornades solidàries promogudes per les entitats Casal Estel Roig i Indivendres, juntament amb l'Ajuntament de la Bisbal. Les activitats programades són les següents: el dijous 19 de gener, 8:45 del vespre, i a la biblioteca, xerrada del periodista i escriptor bisbalenc Pere Maruny amb el títol El Pròxim Orient, epicentre de la guerra global. El dissabte 21 de gener, a 12:45 del migdia, i al vestíbul del Teatre Mundial, taller de circ en família amb la Fira de Circ al carrer, i a 13:00 a la plaça Major, vermut musical amb els grups Calitges Fortes i L'Último Veneno. A 8:15 del vespre hi haurà una xerrada al Casal Estel Roig amb la presentació del projecte Micròpolis Solidarity Group, i a partir de 12:15 de la nit, a la sala L'Alternativa hi haurà un concert d'Amazoni, Miquel Abres, San Josex, Medusa Box, Pau Blanc, Smoking Bambino, La Puça Diatònica, Les Anxovetes i Gramofunk DJ. El preu de l'entrada serà de 8 euros. Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de moltes entitats, comerços i empreses bisbalenques, i a més, tothom qui ho desitgi podrà fer la seva aportació, ja sigui comprant l'entrada del concert o fent una donació a les urnes presents als actes. Tots els diners de la iniciativa aniran destinats al projecte Micròpolis, que des de Grècia treballa per millorar la situació de les persones refugiades. Aquesta, per cert, ha estat una crònica de Manel Magrinyà, de Ràdio Bisbal.
Supermatí.
Sant Feliu de Guíxols tindrà un nou col·lector d'aigües a la carretera de Girona.
L'Ajuntament de Sant Feliu té en marxa el projecte per fer un col·lector de recollida d'aigües de pluja dels carrers adjacents a la carretera de Girona. Aquest col·lector hauria de resoldre els problemes que l'aigua provoca a la zona centre. El pressupost de l'obra és d'uns 370.000 euros.
En cas de pluja, l'aigua s'acumula amb facilitat i baixa pel fort pendent de la carretera de Barcelona fins a arribar al centre de la vila. Aquest és un problema endèmic de Sant Feliu perquè els carrers adjacents que s'han urbanitzat en els darrers anys no tenen punts de recollida d'aigua de la pluja. Segons detalla el punt avui, estan fets els embornals amb les seves reixes, però els tubs no estan connectats. Per això el consistori farà el nou col·lector per poder connectar els tubs i recollir les aigües. Fa anys que els veïns del centre de la població ho reclamen.
I comença la campanya gastronòmica La Garoinada en la seva edició del 2017.
Una desena de restaurants participen a la 26a edició de la Garoinada, la cuina de Palafrugell, una de les campanyes gastronòmiques més populars de l'Empordà i de les més antigues de les comarques gironines. Els organitzadors preveuen superar els 5.280 menús que van servir l'any passat.
Fins al 30 de març es podrà degustar el menú de la Garoinada. Ho explica Quim Ferrarons, xef de l'Hotel Llevant de Llafranc.
Bé, el menú consisteix en un aperitiu de vermut, després hi ha les garoines, normalment se serveixen una dotzena, acompanyades, com dèiem, amb botifarra blanca, botifarra negra, i tendes, les bufels, després hi ha un segon plat únic per tots, que són els fideus de la cassola, i després un segon plat que cada restaurant posa l'ingredient que li agradi més o que més adient a la seva manera de treballar. I a postres, el que estem fent un postres amb recuit.
Els clients també poden optar per diverses fórmules complementàries que inclouen sortides amb vaixell, vals de descompte en comerços i entrades en instal·lacions culturals. Els 10 restaurants que participen a la campanya gastronòmica de la Garoinada són La Xicra, Pa i Raïm i Xador de Palafrugell, El Far, La Llagosta, Llafranc, Llevant i Terramar de Llafranc i Can Martí Patxell i El Clot dels Mussols, Hotel Tamariu de Tamariu.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara són les 8 i 10 minuts. I com sempre fem després d'aquest repàs a l'actualitat més pròxima, obrim el focus informatiu del dia. Ens centrem en la informació d'àmbit general, tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Fem el repàs amb Dani Cortés. Federico Trillo plega després de perdre el suport del govern espanyol, Dani.
Sí, l'exministre de Defensa i actualment ambaixador a Londres ha anunciat que dimiteix del càrrec. En una breu compareixença a l'ambaixada espanyola de la capital britànica, Trillo ha explicat que ja fa temps que va comunicar al govern espanyol la seva decisió de deixar el càrrec. El relleu es produirà avui.
En los últimos días he pedido al gobierno que este relevo se produjera cuanto antes para no interferir en la acción de gobierno.
En els darrers dies, després de l'informe del Consell d'Estat, tant els familiars de les víctimes de l'accident IH-42 com tots els partits, excepte el Popular, havien demanat la dimissió de Trillo.
La CUP exigeix a Carles Puigdemont que s'arremangui i s'impliqui en els pressupostos.
Li demanen que es posi a treballar en el projecte de pressupostos de 2017, que ara per ara no és com el vol la CUP. L'aprovació dels comptes depèn del vot dels anticapitalistes. Benet Salellas és portaveu CUPaire.
Que el procés de pressupostos fins avui no ha funcionat de la manera que nosaltres pensàvem o teníem l'esperança que havia de funcionar. Perquè tot i que hi ha qui diu que ens ho han ofert tot, en veritat el govern no ha accedit a pràcticament res.
Això ho ha dit en una conferència, la conferència 2017, tombem el règim, construïm la república.
El jutge deixa en llibertat Oleguer Pujol amb mesures cautelars.
La Fiscalia Anticorrupció havia demanat presó preventiva sense fiança per Oleguer Pujol Ferrusola, però el jutge José de la Mata creu que no hi ha prou motius com per prendre aquesta decisió. És una mesura que arriba després que el jutge de l'Audiència Nacional prengués ahir declaració a Oleguer Pujol per un suposat delicte de blanqueig de capitals. Es tracta d'una operació de venda d'oficines del Banc Santander. El fill petit de Jordi Pujol ha al·legat que ja s'ha posat el dia amb Hisenda.
La policia intervé 8.000 armes de guerra a Getxo, la província de Biscaia.
Són 8.000 armes preparades per la venda al mercat negre a grups terroristes i de delinqüència organitzada. El Ministeri de l'Interior ha informat de la detenció de 5 persones, una a Olot i la resta a Cantàbria i Biscaia. Els detinguts compraven legalment armes inutilitzades i després presumptament les reactivaven i les posaven a la venda.
I a més, ahir es van trobar armes encara més antigues, concretament de la Guerra Civil. Va ser a Sallent.
S'hi han trobat, per sorpresa, 450 granades i munició de la Guerra Civil. Hi havia, entre altres, explosius, hi havia 7 quilos i mig de dinamita i 1.900 cartutxos de fusell. El material l'han trobat uns treballadors que feien obres a l'edifici de la rectoria. La rectoria va ser decomissada durant la Guerra Civil per la Confederació Nacional del Treball, la CNT, i la utilitzava com a local de l'organització.
Un refugiat de Somàlia és el nou ministre d'Immigració del Canadà.
El govern canadenc ha nomenat Ahmed Hussein nou ministre d'Immigració, Refugiats i Ciutadania del país. Hussein va arribar al Canadà com a refugiat procedent de Somàlia. L'any 1993 tenia només 16 anys i en les eleccions del 2015 es va convertir en el primer ciutadà d'origen somali escollit diputat del Parlament. En declaracions als mitjans de comunicació, Hussein s'ha compromès a oferir la seva experiència com a immigrant, però també com a advocat en matèria migratòria.
I acabem. El Senat dels Estats Units fa el primer pas per desmantellar la reforma sanitària de Barack Obama.
La Cambra Alta dels Estats Units ha aprovat un projecte de pressupost que permetria anul·lar aquesta reforma. Aquesta iniciativa demana als comitès que tinguin enllestida la legislació el dia 27 de gener. Això farà possible que el Congrés revoqui l'Obamacare al febrer, poc després que Trump hagi assumit la presidència. Donald Trump ha dit que espera que el Congrés posi fi al catastròfic, diu, programa sanitari en els pròxims dies. El conegut com l'Obamacare ha servit per, els darrers anys, ampliar la cobertura sanitària als Estats Units.
Gràcies, Dani Cortés. Ara mateix és un quart de nou. Esteu escoltant el Supermatí en la seva edició d'avui, divendres. És 13 de gener del 2017, però dèiem, és divendres.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Un quart de nou, tornem a casa. Perquè avui és divendres i, per tant, som a les portes d'un cap de setmana i a les portes d'un cap de setmana hi ha molta activitat esportiva que s'està preparant i que repassem amb en Joan Baixeres.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El Palamós vol treure's l'espina clavada.
Després del fatídic empat en el derbi empordanès davant el Figueres, el Palamós visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la Pobla de Mafumet, el 12è classificat. 7 visites al camp de la Pobla amb 3 victòries palamosines i 4 de tarragonines. El precedent més recent és de fa 2 temporades amb victòria del Palamós Club de Futbol per 1-3. A la primera volta, els grocs i blaus es van endur la victòria al nou estadi amb un aclaparador 4-1. El seu camp és un autèntic fortí, on només s'hi ha perdut un partit, el 0-2 contra el Peralada a la jornada 5, i tan sols han empatat els seus 3 últims partits. El Palamós és 6è i encara queda molt de recorregut per aspirar a les posicions de promoció d'ascens a segona B, on la zona de playoff es troba a 5 punts amb el quart classificat, l'Escó.
Els blancs, roig i negres amb ganes de tornar a guanyar, Joan.
El Bisbal Bàsquet tindrà aquest dissabte a les 6 de la tarda el primer partit a domicili de l'any. Visitarà la pista del Bàsquet Pia a Sabadell. Després d'una decaiguda brutal al tram final del 2016, els bisbalencs buscaran reprendre el vol i començar l'any amb una victòria a Copa Catalunya. La categoria no es vol perdre i guanyar és l'única forma d'aconseguir-ho.
L'hoquei lliga el somni que es vol fer realitat.
El club hoquei Palafrugell afronta el nou any amb el liderat de primera divisió espanyola. Són ja 25 punts al Sarró, però el marge és de tan sols un amb l'Arenys de Munt, el segon classificat. Aquest dissabte, a les 8 del vespre, s'enfrontarà a casa amb el Sant Cugat, el cinquè, amb 18 punts. La victòria al municipal serà clau per no perdre el tren del liderat i poder encarar la temporada amb esperances de poder pujar a l'hoquei lliga.
Acabem, parlem d'handbol, una victòria molt més que necessària.
L'handbol Garbí, que comença el 2017 des de la 12a posició, visitarà aquest dissabte a 8:15 del vespre la pista del Cambrils. Els són classificat amb 18 punts. El Garbí necessitarà sumar sí o sí si es vol allunyar de la zona de descens i fer créixer el seu compte particular, que ara està tan sols amb 8 punts, amb 2 victòries, 2 empats i 7 derrotes.
Gràcies, Joan Baixeres. La crònica esportiva ens arriba al Supermatí des de Ràdio Bisbal. D'aquí 2 minuts seran, millor dit, passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Repassem l'agenda de la setmana. o l'agenda del cap de setmana, perquè com venim fent des d'aquesta nova, des d'aquest nou 2017, cada dia us repassem les activitats més destacades que podeu fer, en aquest cas, doncs, com dèiem, en aquest proper cap de setmana, i ho fem amb en David Parreño.
Supermatí.
Cap de setmana de concerts amb Joves Promeses al Baix Empordà, David.
Les joventuts musicals ens porten el pianista Albert Cano Smith a l'Espai Ter de Torroella aquest diumenge a les 7 de la tarda. D'aquesta manera, Torroella acull per primera vegada el cicle de concerts de la Xarxa de Músiques de Catalunya. I les joventuts musicals també ens duran un concert a la Bisbal, titulat Fantasies d'una viola, amb Agnès Mauri a la viola i Benek Holbat al piano. Serà al Teatre Mundial el diumenge a les 7 de la tarda.
Ara sí, no deixem la Bisbal perquè avui s'inaugura una exposició de fotografies.
L'exposició és un reportatge nocturn en blanc i negre de la ciutat de Girona que ha fet Vicenç Rovira, un fundador de l'associació Amics de la Fotografia de Torroella.
Aquest vespre, el Teatre Municipal de Palafrugell acull un espectacle de dansa.
El faran els ballarins de l'escola de dansa Cobos Mica, avui a les 9 del vespre. L'espectacle barrejarà la musicalitat amb l'acrobàcia i el clown.
I acabem a Pals, continua el cicle de conferències de Cala Pruna.
I ho farà amb una conferència sobre la figura del pare en l'òpera de Verdi, que impartirà el musicòleg Xavier Pujol. Com dius, serà a Cala Pruna de Pals a les 8 del vespre. I acabarem recordant que demà és un dels dies en què es pot visitar un espai com l'Arxiu de Palafrugell per dins. S'hi conserven documents des del segle XI. La visita serà a càrrec de l'arxivera municipal Concha Saurí a les 10 del matí.
Gràcies, David Parreño. Un quart i 5 minuts de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí i el Supermatí arriba el temps pel comentari. M'encanta aquesta sintonia i per això la deixem sonar. Comentari que avui en l'edició de divendres ens porta el periodista Paulí Martí.
Fins fa poc, el pardal formava part indestriable del paisatge de pobles i ciutats. Una au de petit tamany adaptada perfectament a la vida urbana i que convivia sense més problemes amb els humans. Feia els seus nius en arbres o teulades, menjava les sobres de menjar o espigolava les engrunes d'ànimes caritatives i no era molestat per ningú especial. D'uns anys ençà, aquesta convivència s'ha acabat, o ha minvat espectacularment, si més no, a casa nostra. De manera genèrica, hi ha diferents teories de la conspiració. Pot ser que hagi estat foragitat per altres espècies més agressives, com ara els coloms, els gavians, els estornells, les garses i una espècie introduïda a causa de la deixadesa dels seus amos. La cotorra argentina ha proliferat a cor que vols. Per altra banda, alguns analistes parlen d'infeccions de paràsits, de la pol·lució de pesticides o del combustible de vehicles, o bé de la contaminació radioelèctrica per antenes de wifi, telefonia, etc. Altres hipòtesis apunten a la reducció de plantes a les ciutats, o bé les renovades concepcions arquitectòniques que prescindeixen d'indrets adients per niar, així com també a la disminució de la població d'insectes. I més que menys va prenent consciència de l'acció predadora de l'home, i els seus efectes contraproduents envers el paisatge. En tot, els pardals semblava que sobrevivien als nombrosos estralls al medi ambient i donaven una nota de vitalitat a les places i carrers. Esdevenien una mena d'ambaixadors de la natura transportats als espais civilitzats. Alguns experts remarquen que altres espècies s'han adaptat millor, com les esmentades abans, o bé la cuereta, l'esplugabous, la mallarenga, el cagamànecs, el pinçà, el pit-roig, el capsigrany o la cotxa fumada. Un amic dels que es compten amb els dits d'una sola mà em convida regularment en un tros rústic dels rodals de Palamós. Quan aterrissàvem al camí rural, un estol de pardals aixecava el vol produint una ombra xinesca, enlluernats pel contrallum del sol. Un fenomen que, malauradament, avui no es repeteix.
Comentari d'en Paulí Martí amb la mirada posada avui a aquesta espècie, el pardal, que sembla que és veritat, que sembla que hagi desaparegut del mapa de casa nostra. Un quart i 8 minuts de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Oriol Armet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Armet és el gerent del Consorci de les Gavarres i volem parlar amb ell sobre en quin estat, en quina situació i com es presenta ja la temporada a la serralada que tenim més pròxima. Abans, però, fem una petita radiografia amb en David Parreño, David.
Oriol Armet és enginyer de forest i enginyer tècnic agrícola de formació. Va desenvolupar la seva tasca professional com a tècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, on va ser director de la Reserva de Bou Mort i del Centre de Fauna d'Esterri d'Àneu. Ell parlarem de l'estat dels boscos de les Gavarres i com es presenta de cara d'aquest hivern i la primavera.
Bé, senyor Armet, com es presenta la primavera?
A veure, el que podem fer és una miqueta una radiografia del que ha passat fins ara. A nivell de precipitacions, a les Gavarres hem tingut un any molt fluix i sobretot dos hiverns, tant aquest en el qual estem ara en aquests moments com a l'hivern passat, on hem tingut unes precipitacions acumulades molt baixes. Mm-hmm. Això fa que puguin haver-hi episodis com els incendis que van tenir Vall-llobrega fa uns anys, just a l'inici de la primavera, cosa que això abans eren fets molt estranys, no?
Sí.
Això implica que hem d'estar molt amatents. La realitat és aquesta, ha canviat. En els últims anys les precipitacions han anat canviant, cada dia són precipitacions menys homogènies, segueixen menys els patrons, no?, d'una mica que havien seguit sempre, i ens trobem amb episodis que al final, bueno, els incendis es poden produir en qualsevol moment.
A més, en una trobada que vam tenir una vegada amb en Tomàs Molina, ens explicava que el cicle de pluges, de la manera que ha canviat, és no quantitativament plou menys, però no és que plogui molt menys, el que passa és que plou de cop. I cauen grans ruixats que fins i tot, no sé fins a quin punt això malmet l'entorn.
Bueno, òbviament, clar, si tu tens una pluja molt més homogènia i més pausada, doncs aquesta pluja s'infiltra, vol dir que d'una forma o altra la intercepció amb la vegetació és molt millor, o sigui, hi ha tot un ús molt més òptim d'aquesta aigua. Si tu tens pluges com vam tenir aquesta tardor, amb pics altíssims, això el que es produeix és una escorrentia i al final doncs, acaba anant cap als cursos fluvials i no s'infiltra dintre del que és el sòl, no? Jo crec que és important destacar, si voleu, quatre aspectes claus del que són els boscos dels Gavarres. A part de la situació que tenim, una miqueta quina és la realitat forestal.
Mm, sí, sisplau.
Sí, estem parlant d'un massís en el qual el 95% del sòl és forestal. Això és molt important. Vale? Si tenim un continu forestal que va des de Girona fins a la costa o des de la Bisbal fins a Calonja, en el qual tenim allà un 95% de boscos amb un total gairebé de 30.000 hectàrees, vale, d'espai natural. Un altre aspecte que és molt destacat és que d'aquests boscos el 98% és privat. Mm-hmm. Això és bastant inaudit a nivell de Catalunya. A Catalunya, més o menys, el percentatge està al voltant d'un 70% dels boscos que són privats. Això la gent ho desconeix, perquè si tu es pensa que els boscos són de tothom, però ja darrere hi ha una gestió i una propietat en aquest sentit. I això implica que a l'hora de fer gestió forestal, o bé la fa el propietari en qüestió, o si l'ha de promoure l'administració, les ADFs, tots els actors que estem treballant aquí en el territori, implica que tu has de fer acords de custòdia. És a dir, que t'han de traspassar la potestat de poder gestionar.
Mm-hmm. Sobre això li volia preguntar una cosa. Sabent que a Catalunya la gran part de massa forestal està en mans de propietaris privats, que això a priori no té per què ser un problema, però com funciona la resta de països europeus? I si, en cas que fos similar, en cas que em digui no, és que la resta d'Europa en general també és així. Però com funciona això? Es pot obligar els propietaris a netejar els boscos? Quina és la diferència de model?
Bueno, la diferència és que a la resta d'Europa els boscos acostumen a ser rentables, amb la qual no cal que estiguis obligant a res, sinó que hi ha una pròpia dinàmica de mercat no, que permet al propietari fer una gestió activa i treure un rendiment d'aquests boscos.
El rendiment en des de quin punt de vista?
Des del punt de vista econòmic.
Sí, sí, però amb quin tipus de producció? De llenya o de la què?
Amb fusta alta qualitat. Clar, aquí nosaltres pensem en llenyes, perquè no podem pensar en fusta de qualitat, però si tu tens plantacions en centreeuropees, estem parlant de que extreus una fusta amb molta més qualitat, amb troncs molt més rectilinis, que et permet fer tot tipus d'aprofitaments fustaners, des de banisteria, a bigues, m'entens, a tarimes, etc. I aquí normalment el recurs forestal s'acaba destinant per productes de baixa qualitat, i això és un gran problema. Aquí a les Gavarres tenim un fet diferencial, que seria el tema del suro, val?
Sí.
I el suro permet que hi hagi una certa rendibilitat del bosc, i això insta a que hi hagi una part del massís de les Gavarres que estigui més gestionat, no?, d'una forma més activa, no? Però tret del suro, la resta de rendes forestals donen uns rendiments molt baixos.
A part que aquí tenim un tipus de bosc mediterrani que té un sotabosc i que és, per definició, ja per si mateix és més brut, no?, per entendre'ns, hi ha més massa forestal.
Sí, però ja no és tant això, sinó que tu ja tens un clima que no t'està facilitant que se t'instal·li un bosc amb un port arbori potent, sinó que estem parlant de boscos molt més, de ports molt més baixos, amb una tipologia de vegetació que no et permet treure aquests productes de qualitat, sinó que anem a buscar llenyes en lloc de buscar vigues, no?, per poder fer cases, sí. No? Aquest tipus de coses, no? Llavors, estem parlant de realitats diferents, són boscos que en aquest sentit són molt menys productius del punt de vista fustaner, i però per contra, des del punt de vista ecològic, això no vol dir que tinguis aquí un recurs natural molt, molt interessant.
M'havia parlat abans de quatre punts i jo l'he tallat abans per preguntar-li sobre la propietat.
Sí, mira, un altre aspecte que és molt important, no?, des del punt de vista de la gestió, no?, del massís, hi ha un 60% de la superfície que és propietat d'un 5% dels propietaris. I això és interessant. Per què? Perquè vol dir que amb pocs interlocutors tu pots estar gestionant activament el massís. Vale? Mm. Almenys hi ha una meitat del massís que el puguis tenir amb una certa gestió activa. Per què? Perquè les grans finques són aquelles que encara estan fent una gestió activa del bosc. Però, per contra, a les Gavarres, el 75% dels 3.000 propietaris que hi ha ostenten només un 10% de superfície.
Ja.
I això per què s'explica? Perquè tot el sector litoral, tot el sector de Girona, Salrà, zones de Calonge, etc, hi ha una sèrie de sectors en el massís que la propietat està molt atomitzada, perquè als anys 70 va haver intents d'especulació, es van parcel·lar, no?, aquests terrenys, i a dia avui tenim milers de propietaris que no saben ni quina parcel·la tenen. O sigui, no saben qui són les seves propietats. Val? Llavors, què vol dir? Que hi ha una part del massís que és molt difícil que es posi en gestió. Vale? Perquè inclús és molt difícil arribar a un acord amb un propietari i no saps ni qui és, no? ni com t'hi pots posar d'acord. No? Llavors, aquesta realitat fa que els 50... Nosaltres vam fer un exercici així com molt allò, cuento de la lechera, no? Allò, veient, agafant, no?, tot el pastís de les Gavarres, vam anar traient totes aquelles porcions del pastís que creiem que estarien sotmesos a gestió en els propers anys. Vale? Al final ens sortia que un 50% del massís podia estar sotmès a gestió. Bé, perquè hi havia finques grans que estaven ordenades i planificades, o sigui que volia dir que podia haver-hi una expectativa de gestió futura, o bé perquè hi havia àrees de prevenció d'incendis on nosaltres i d'altres actors estem treballant activament per gestionar-ho, i al final vèiem que un 50% del massís podria estar sotmès a gestió, però l'altre 50% no. Llavors, hem de ser conscients de com fem front a aquesta realitat, que no és gens fàcil. No? Llavors,
exacte, què s'hi pot fer aquí?
Mira, nosaltres estem en un procés molt interessant. Estem fent tot un treball on estem vinculant a tots els actors que d'una manera o altra tenen una relació amb el massís. I quan dic això, dic que parlo de la gent que es dedica a la gestió forestal des de diferents àmbits, des de l'administració pública tutelant la gestió, o des de les empreses forestals, rematants o propietaris o gestors forestals. Val? Hem agafat també gent del sector del turisme, de l'hostaleria, gent que pugui venir del món de la conservació, o sigui, diferents actors que tenen un vincle amb el massís, i els estem sentant d'una forma o altra per valorar entre tots plegats com redefinim la gestió forestal del massís, com podem reactivar el fet de que aquest massís pugui tenir una gestió molt més activa des del punt de vista forestal. I està bé que d'una manera o altra, jo fa anys que vaig proclamant, sempre que hi ha un incendi ens truquen, no? I és el moment que tothom se'n recorda, no? De la gestió forestal. Sí. I jo sempre que el que reclamo és que d'una forma o altra això és un tema de país i que ens l'hem de creure a nivell de territori. Clar. I ens l'hem de creure absolutament tothom, i tothom ha de fer la seva part. I des d'una persona a un títol individual pot estar vinculat d'una manera o altra amb aquesta problemàtica, fins a una administració o fins a un sector turístic que viu d'una postal que té aquí darrere, i que quan, per exemple, van haver-hi els incendis a l'Alt Empordà, em sembla que van baixar estrepitosament el que eren les visites turístiques als mesos següents o als anys següents. Val? Llavors, d'una forma o altra, hem d'incorporar dintre el nostre ADN que vivim en un massís que estarà sotmès indiscutiblement a episodis d'incendis forestals, i que cal entre tots plegats tenir en compte que això s'ha de gestionar d'alguna manera o altra. El tema de prevenció d'incendis és clau, que totes les infraestructures que hi ha estiguin al dia, però també és clau que d'alguna manera o altra trobem fórmules per reactivar aquesta gestió forestal.
I aquestes infraestructures estan al dia?
Mira, et diré que possiblement a nivell de Catalunya és dels llocs que més al dia està, val? El que passa és que la realitat econòmica d'aquest moment, i tot i que ens estem allò recuperant de la crisi econòmica, és que en els últims anys no s'ha invertit tot el que s'havia invertit en els períodes bons. Llavors, de les infraestructures que hi ha de prevenció d'incendis, podem dir que estem al voltant d'un 50% de les infraestructures que estan executades i mantingudes. Ara, cada any que passa, si no s'actua en aquest sentit, les infraestructures, nosaltres actuem un cop cada 5 anys. Si actues cada 5 anys, òbviament sempre està al dia aquella infraestructura.
Què vol dir actuem cada 5 anys?
Mira, nosaltres, perquè entenguem, no? La infraestructura de prevenció d'incendis, que és, nosaltres, hi ha un pla de prevenció d'incendis a les Gavarres que determina que hi ha unes 1.500 hectàrees que on fem algun tipus de tractament forestal. I això per què ho fem? Nosaltres, la nostra visió com a consorci i tots els actors que estem treballant a escala de massís, a una escala més macro, és que no es produeixi un gran incendi forestal. Mm. Un gran incendi forestal vol dir que no superi les 500 hectàrees, vale? I que no superi la capacitat d'extinció dels mitjans. Vale,
sí, perquè allà, jo sóc de Pals i amb la meva mare, sovint a l'estiu, quan veiem incendis forestals que passen a qualsevol lloc del país, sempre ens mirem i pensem, el dia que agafi alguna cosa aquí a les Gavarres, que comenci allà on sigui que comenci, tenim aquí, vaja, tenim una desgràcia monumental.
Sí, sí, i algun dia o altre ocorrerà. Heu de pensar una cosa, que en els últims 100 anys el massís dels Gavarres, el 50% del massís s'ha cremat almenys una vegada. El que passa és que, clar, òbviament no tenim aquesta visió històrica, vale? No. O sigui, això pot passar, el que passa és que el que hem de preveure és que si passa, sigui amb una dimensió allò controlable des del punt de vista ecològic i des del punt de vista, òbviament, d'extinció en aquests moments, no?
El que passa que fa patir molt perquè un, com a mínim des de fora, té la sensació que el bosc, em perdó, que està fet una merda.
Sí,
I jo què sé, quan la gran nevada del 2010 es va parlar de la dificultat i es parlava molt de la neu i de les dificultats que implicava aquella gran nevada, no? Però una cosa que es va posar de manifest va ser la quantitat de brossa forestal que va aparèixer després sota la neu, que havia caigut com a conseqüència de la neu, no? I es va parlar molt, curiosament, amb una nevada es parlava molt de la necessitat de netejar el bosc, i un, com a mínim des de fora, insisteixo, no té la sensació que s'estigui treballant activament per netejar-lo.
Mira, jo et posaré un exemple, no? Jo estic totalment d'acord, eh? Ojalà nosaltres tinguéssim 20 milions d'euros a l'any i poguéssim gestionar tot el massís allò i estigués tot allò com una patena. La realitat és que els recursos són finits, i en el cas, per exemple, de la nevada, en el cas de Gavarres, per exemple, vam aconseguir, que això jo no he vist mai a la meva vida com a gestor allò públic, vam aconseguir destinar 3 milions d'euros, val? Per posar al dia totes les infraestructures de prevenció d'incendis i tot el que eren les franges a banda i banda de pistes forestals. I es va fer una inversió, que això és inaudit, val? Invertir tants diners, val? En temes com aquests. No obstant això, van quedar per fer milers d'hectàrees, que ja no estaven sotmeses a infraestructures de prevenció d'incendis i que formaven part de propietats privades. La propietat privada va tenir oportunitat de presentar subvencions, i es van presentar, em sembla que van ser 3 milions d'euros més o alguna cosa així, per poder gestionar activament les finques que havien quedat afectades. Aquelles finques allà més grans es van poder aglutinar amb associacions i van fer una gestió activa, i d'altres no ho van fer, perquè és el que et deia, també és la realitat de l'estructura del propi massís. No? Uh-huh. I tot i així es van invertir un tarter de diners. Tot i així va quedar moltes restes i quedaran in eternum. Això, hem de ser conscients d'això, perquè al final els recursos són els que són. I la realitat del massís, o sigui, el gran drama que tenim a dia d'avui és que si seguim amb els mateixos, amb la mateixa línia de gestió, no?, i buscant els mateixos recursos, com sempre, no?, dels boscos, tindrem aquesta realitat. O sigui, amb aquest procés que estem fent, no?, de crear un nou escenari, no?, de com podem gestionar activament el massís, però d'una òptica diferent. Escolta, per exemple, no?, això, ara estem en aquest procés, no?, estem interrogant gent, no?, l'altre dia un empresari forestal va fer un comentari molt interessant, no?, deia, aquí les Gavarres, diu, què és el que et preocupa, no?, diu, pues a mi em preocupa que hi ha una sèrie de gent que és invisible i que està fent una feina allò brutal a nivell de gestió forestal, no?, per exemple, hi ha moltíssima gent recol·lectant d'una forma totalment desorganitzada, no?, però és recol·lectant bruc, i estan extraient una biomassa que resulta que el propietari forestal, bueno, li està gestionant el bosc, no hi ha cap problema en aquest sentit, vale? El problema és que tu tens algú a casa i no saps que tens aquest algú a casa, no? Vull dir que s'hauria d'intentar organitzar, però tens una sèrie de gent que va pol·lulant pel massís i que està fent una gestió activa, no? I, escolta, com podríem mirar d'organitzar que aquesta gent pugui fer aquesta feina d'una forma digna, estructurada, on la propietat se senti beneficiada, on tota la societat vegi, oi, doncs aquí hi ha unes feines que estan permetent una gestió forestal activa, i després aquesta gent, doncs, pugui treure un rèdit d'una forma molt més estructurada i molt més digna, no? Això és un exemple, no? És un petit exemple, però cal començar a pensar d'una forma diferent. Podem pensar, escolta, bueno, s'està parlant, bueno, hi ha una taxa turística que està establerta, no? Aquesta taxa turística serveix per fer promoció turística, no? Després, dius, escolta, i per què no també destinem uns diners perquè tots aquestes 20-30 cases de turisme rural o hotels que estan pel sector de la Costa Brava i que viuen també d'aquesta postal puguin implicar-se també en una gestió forestal? És a dir, si no canviem el prisma de com hem gestionat fins ara, l'escenari és el que et comentava, el 50% del massís no estarà sotmès a gestió de cap tipus els propers 50 anys.
Senyor Armet, ahir a la portada del programa explicàvem una història que vam conèixer dels Països Baixos, en la que un ciutadà d'un poble que es diu Schiedam, quan anava a treballar cada dia, ell passava caminant per la vora del riu Xie. Estava fastiguejat perquè ell deia aquest riu estava ple de brutícia, era tota aquella llera del riu era un abocador, i aquest ciutadà un bon dia va decidir llevar-se cada dia mitja hora més aviat, agafar un sac d'aquests de brossa, un pal, i anar recollint la brossa cada dia que podia recollir en aquesta mitja hora de més. Ell anava penjant fotos a la seva pàgina de Facebook i se li va anar sumant gent, i el resultat és que en 5 setmanes tota la llera del riu, el pas per tota la ciutat de Schiedam, ha quedat impecable. Aquesta, que és una història que ens agrada molt i que és d'un civisme extrem i que em sembla que rares vegades tindrem ocasió de veure aquí, em portava a fer una altra reflexió, que és, si estem d'acord que la identitat nacional d'un país es construeix a partir de la cultura i d'una sèrie de coses, hauríem d'estar d'acord també que aquesta identitat es construeix a partir del territori. I jo em plantejava, per què en una Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre, a més d'anar a fer la botifarrada de rigor, la ballada de sardanes i la penjada de bandera, per què no s'organitzaven activitats relacionades amb la neteja de l'entorn, del medi ambient, i en aquest cas del massís de les Gavarres, que és el que ens toca més de prop? I jo ja li llenço directament al guà. Vostè, com a gerent del consorci, per què no es mobilitza a nivell polític amb els ajuntaments de la zona que l'afecten, i per què no es fa que ja que d'iniciativa pròpia és, sembla difícil que pugui passar, per què no s'intenta impulsar una acció d'aquest tipus? I com vostè deia, evidentment, controlada i estructurada.
Sí. Mira, el que estem intentant fer ara amb aquest procés, no?, de crear aquest nou escenari, és veure com podem implicar tothom. I una de les coses que volem veure és com podem implicar a la societat en tot això. Llavors, aquí hi ha tot un tema de voluntariat, de possibilitat de fer coses. Hem de ser conscients que per abordar la gestió forestal de 30.000 hectàrees, o sigui, la gestió és ingent. O sigui, no es tracta de netejar un riu. O sigui, estem parlant d'una escala molt diferent. Ara, el que és important és que la societat sàpiga el que costa fer aquest tipus de coses, que prengui consciència d'aquesta realitat. I potser a vegades aquest tipus de, no, d'iniciatives imaginatives pots generar com una situació viral on tothom pren consciència que allò és important i tothom, a la mesura que pugui començar a fer coses. No? Llavors, nosaltres, en temes de neteges, de tal, o sigui, no parem de fer coses dintre de la nostra petita capacitat, no, d'acció, però ja fem moltes d'aquestes coses, però està clar que s'ha d'anar molt més enllà. Jo una miqueta la meva màxima és que d'alguna forma o altra el feina que faci el consorci pugui acabar quallant, no, amb tota la societat, i la gent vegi que és impepinable que cal gestionar activament això i veure des del seu prisma com ho poden fer, no? Llavors, bueno, la metàfora, bueno, la comparativa aquesta, no, o aquest cas així poètic, no, d'aquest home, no, que passejava per doncs perfectament pot ser una cosa així. Al final el que es tracta és que tu generis activitat. Ara, per exemple, mira, aquest últim any, no, hem portat a 40 americans a conèixer les zones suredes del món i han vingut aquí a les Gavarres i han estat 4 dies, no, amb 4 grups. Són gent que ha pagat 5.000 euros per poder estar aquests dies visitant les zones soleres del món i visitant les Gavarres. Són gent que ha quedat al·lucinada del territori que teníem, del que és la pela del suro. O sigui, hem generat una situació, no, d'enamorament, no, d'aquest públic, sí, americà, amb aquest entorn brutal. I a vegades dius, ostres, hem de fer venir gent de l'altra punta del món perquè aquí es donin compte de que, ostres, que això que tenim és important, no? Llavors, per exemple, gràcies a haver portat aquest americà, gràcies a haver pogut fer tota una estratègia de comunicació molt potent, que ha sortit absolutament a tots els mitjans, per activa i per passiva, ostres, la gent aquí a nivell local s'ha donat compte que té un territori molt potent, no? I a partir d'aquí s'han començat a generar projectes en paral·lel, no? Des del tema de poder crear una marca molt potent de Gavarres que es pugui reconèixer a nivell internacional i que després a nivell local entenguem que si volem estar posicionats a nivell mundial ens hem de preocupar per tenir endreçada la casa, no? O sigui, cal treballar a molts nivells, no? I llavors, un dels nivells serà a nivell social, però també cal convèncer a nivell polític els 23 membres que formen part del consorci. Això són de creure més que mai, i ara estem vivint un moment de canvi, ostres, on veus que hi ha una clara aposta del món local, per exemple, pel consorci. Però, bueno, això ja és un punt a favor, no? I hem d'anar convencent a tothom de que això cal cuidar-ho, i tothom des del seu prisma i des del seu àmbit d'actuació ha de poder fer alguna cosa, no? I això és el que, amb aquest procés que estem treballant i que acabarà en uns 6 mesos, acabaran sortint 6-7 eixos d'acció potents que jo crec que ens permetrà començar a enfocar la gestió d'una altra manera. Uh-huh. I hem de ser conscients, que el repte, no és que sigui majúscul, és que és brutal, eh? O sigui, aquí la clau és que realment una finca pugui ser rendible per si mateix i en aquest sentit tingui vida pròpia la gestió, que no hagis de tu estar subvencionant constantment, sí, clar, accions, perquè és que és com tenir, bueno, un fill tonto i està en una roda que no acabes mai d'arreglar el problema, no? El que has de fer, ostres, és educar aquest fill o donar-li tots els aliments, els elements perquè després pugui tenir vida pròpia, no? I això és el que estem intentant una mica fer.
Senyor Bet, explicàvem en aquesta mateixa emissora que Calonge vol ser la porta d'entrada a les Gavarres, amb la posada en marxa del Centre d'Interpretació del Massís de les Gavarres. Quina opinió li mereix això?
Home, doncs, bueno, és una grandíssima notícia. Primer, que un espai, no?, com el Castell de Calonge torni a tenir vida, no?, després de tots els esforços que s'han fet, i que una de les potes que hi hagi en aquest castell, doncs, hi hagi un centre d'interpretació. Però em sembla una magnífica idea. Hem estat participant activament perquè hem fet una molt bona feina, no?, d'integrar tota la gent que pugui tenir algun vincle amb aquest espai. I, home, per nosaltres és una grandíssima notícia. És el que dèiem, si la gent coneix, la gent respecta, la gent es preocupa, vull dir que pot ser una porta també d'entrada a que gent que estigui desconnectada al massís s'hi doncs, connecti, no? Vull dir que en aquest sentit, magnífica notícia i celebrem la iniciativa.
Has de saber que des que hem començat aquest programa el passat setembre, crec que aquesta és la tercera entrevista que fem en relació amb la gestió dels boscos de casa nostra, perquè és un tema que realment ens interessa a Ràdio Capital i en aspectes la cultura, el medi ambient, el turisme sostenible, amb els quals som molt sensibles, i per tant li agraïm que hagi volgut atendre la nostra trucada per parlar una vegada més sobre la necessitat de mantenir, de conservar aquest massís de les Gavarres. L'emplaço a tornar-ne a parlar d'aquí a uns mesos, just quan comenci la temporada d'estiu, per poder-nos posar el dia de què ens espera per la temporada.
Perfecte, encantadíssim de parlar amb vosaltres quan necessiteu.
Oriol Armet, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals parlant dels Pantaleó. Ja surt el sol. I és que avui es posa a la venda el seu nou treball, L'Apartament, i arriba tan sols un any i mig després del seu primer disc, Reina Victòria. Pantaleó pensa les nou cançons de L'Apartament des de l'escenari, amb vocació de ser defensades en directe. El disc em dic a la venda des d'avui mateix.
La informació musical. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.
The Chainsmokers van ser un dels noms importants del 2016 gràcies a Closer o Don't Let Me Down. Amb la intenció de ser una de les referències musicals d'aquest any, acaben d'estrenar a París, l'avançament del seu primer disc que arribarà al llarg d'aquest any. La cançó inclou la col·laboració de la francesa Loan Marera.
La informació musical.
I la pegatina encara en un 2017 ple de concerts a tot arreu. Volen acabar la gira d'una manera d'allò més espectacular, amb 3 concerts a la Sala Polo de Barcelona. Seran els únics que la banda farà a la capital catalana durant el 2017. Tindrà lloc el 27, 28 i 30 de setembre i les 100 primeres entrades tenen un preu de 10 euros. La banda explica que després d'aquests 3 concerts es posaran a gravar el seu nou disc.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Gràcies, Marc Clapés. El resum a l'actualitat musical puntualment cada dia aquí al Supermatí. És el moment de tancar el programa amb el resum. Fem un últim cop d'ull a l'actualitat amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Les comarques gironines superen per primera vegada els 5 milions de turistes durant el 2016, Toni.
Bon dia. Amb dades fins a novembre, les comarques gironines van rebre 5 milions 94.000 turistes el 2016. És una xifra rècord perquè per primer cop se supera la barrera dels 5 milions. A més, es van registrar més de 19 milions de pernoctacions en hotels, càmpings i apartaments de la demarcació. Aquestes xifres suposen un increment d'un 4,6% respecte al 2015. A més, encara falta sumar-hi les dades del desembre i també les del darrer trimestre de càmpings i turisme rural.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona destaca que el turisme francès, alemany i anglès continua sent el més important a la destinació, malgrat que s'ha enregistrat una lleugera davallada del públic francès. En canvi, després d'anys de caigudes, el turisme rus ha repuntat. Pel 2017, la previsió és que es tornarà a superar els 5 milions de turistes. El Patronat apostarà fort aquest any pel cicloturisme als americans i als russos. El president de l'ENS, Ramon Ramos, ha avançat que presentaran candidatura perquè la demarcació sigui declarada Patrimoni de la Biosfera per la UNESCO com a segell de qualitat.
Ja no fa falta que us digui, cosa que jo no comparteixo, que la Costa Brava moltes vegades se'ns ven com una destinació on tot està trinxat. Passo per recordar que més del 33% del nostre territori de la costa està protegit. Doncs tots aquells segells que finalment aconseguim a nivell d'aquesta reserva com és de la biosfera, ens ajudaran a nivell internacional a posicionar-nos com una destinació sostenible en tots els sentits.
El Patronat de Turisme, que és un organisme autònom de la Diputació de Girona, té un pressupost de 6 milions i mig d'euros per l'any 2017.
Un 92,6% procedeixen de la corporació i el 7,4% restants d'altres aportacions públiques i privades. El pressupost creix un 10% respecte al 2016.
Els càmpings gironins reben reconeixement internacional.
Durant la Fira Internacional d'Utrecht, el sector ha reconegut la qualitat dels càmpings de les comarques gironines amb 8 nous guardons. De fet, han rebut la meitat dels premis concedits a Espanya. Els guardons Top Camping els atorga una associació holandesa influent en el sector que té més de 4 milions de socis. Es basa en l'opinió dels inspectors i dels clients dels països d'origen.
Són un dels premis més importants d'Europa i suposen una qualificació de 5 estrelles, la màxima puntuació als càmpings que compten amb les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha destacat que amb aquests premis, una quarta part de les places de càmping gironines han rebut la màxima distinció. Per Gotanegre, la clau és l'esforç constant i l'aposta per la qualitat.
La clau de l'èxit és l'esforç continu de tot aquest gran equip humà que tenen els càmpings gironins. Aquesta és la clau de l'èxit. I aquesta inquietud permanent de voler estar al dia, no? Avui nosaltres aquí ens hem trobat amb l'èlit.
Els 8 càmpings gironins premiats a Utrecht i que se situen entre els millors d'Europa són les Medes de l'Estartit, la Ballena Alegre, l'Àmfora, les Dunes i Aquarius de Sant Pere Pescador, el Delfín Verde de Torroella de Montgrí, Laguna de Castelló d'Empúries i Mas Sant Josep de Santa Cristina d'Aro.
Sant Feliu de Guíxols tindrà un nou col·lector d'aigües a la carretera de Girona.
L'Ajuntament de Sant Feliu té en marxa el projecte per fer un col·lector de recollida d'aigües de pluja dels carrers adjacents a la carretera de Girona. Aquest col·lector hauria de resoldre els problemes que l'aigua provoca a la zona centre. El pressupost de l'obra és d'uns 370.000 euros.
En cas de pluja, l'aigua s'acumula amb facilitat i baixa pel fort pendent de la carretera de Barcelona fins a arribar al centre de la vila. Aquest és un problema endèmic de Sant Feliu perquè els carrers adjacents que s'han urbanitzat en els darrers anys no tenen punts de recollida d'aigua de la pluja. Segons detalla el punt avui, estan fets els embornals amb les seves reixes, però els tubs no estan connectats. Per això el consistori farà el nou col·lector per poder connectar els tubs i recollir les aigües. Fa anys que els veïns del centre de la població ho reclamen.
I comença la nova edició, una nova edició de la Garoinada 2017.
Una desena de restaurants participen a la 26a edició de la Garoinada, la cuina de Palafrugell, una de les campanyes gastronòmiques més populars de l'Empordà i de les més antigues de les comarques gironines. Els organitzadors preveuen superar els 5.280 menús que van servir l'any passat.
Fins al 30 de març es podrà degustar el menú de la Garoinada. Ho explica Quim Ferrarons, xef de l'Hotel Llevant de Llafranc.
Bé, el menú consisteix en un aperitiu de bar. Després hi ha les galines, normalment se serveixen una dotzena, acompanyades, com dèiem, amb el difara blanc, el difara negre, estendes, les de fel, hi ha un segon plat únic per tots, que són els fidels de la cassola, i després un segon plat que cada restaurant posa l'ingredient que li agradi més o que més havia a la seva manera de treballar. I a postres, els estem fent un postres amb recuit.
Els clients també poden optar per diverses fórmules complementàries que inclouen sortides amb vaixell, vals de descompte en comerços i entrades en instal·lacions culturals. Els 10 restaurants que participen a la campanya gastronòmica de la Garoinada són La Xicra, Pa i Raïm i Xador de Palafrugell, El Far, La Llagosta, Llafranc, Llevant i Terramar de Llafranc i Can Martí Patxell i El Clot dels Mussols, Hotel Tamariu de Tamariu.
I acabem, la Bisbal es mobilitza per ajudar els refugiats de la guerra de Síria.
Supermatí.
La catàstrofe humanitària que té el seu origen en la guerra de Síria està removent moltes consciències entre la ciutadania europea, en contrast amb la fredor de les autoritats comunitàries i el dràstic tancament de les fronteres a les onades migratòries provenents de les zones en conflicte i sovintegen els actes en solidaritat amb els refugiats. És el cas, per exemple, de la Bisbal, que els propers dies 19 i 21 de gener es mobilitzarà amb unes jornades solidàries promogudes per les entitats Casal Estel Roig i Indivendres juntament amb l'Ajuntament de la Bisbal. Les activitats programades són les següents. El dijous 19 de gener, a 8:45 del vespre, i a la biblioteca, xerrada del periodista i escriptor bisbalenc Pere Maruny amb el títol El Pròxim Orient, epicentre de la guerra global. Dissabte 21 de gener, a 11:45 del migdia, i al vestíbul del Mundial, hi ha un taller de circ en família amb la fira de circ al carrer. A 13:00 a la plaça Major, vermut musical amb els grups Calitges Fortes i L'Último Veneno. A 8:45 del vespre, xerrada al casal Estel Roig amb la presentació del projecte Micropolis Solidarity Group. I a partir de 10:45 de la nit, a la sala alternativa, concert d'Amazoni, Miquel Abres, San José, Medusa Box, Pau Blancs, Mocking Bambino, La Puça Diatònica, Les Anxovetes i Gramo Funk DJ. El preu de l'entrada serà de 8 euros. Aquesta iniciativa i totes la resta d'activitats relacionades amb aquest fet les podeu trobar a través del web radiocapital.cat. Acabem avui.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Amb un repàs a la previsió del temps, Martí.
Doncs sí, un dia marcat pel canvi de temps, baixen les temperatures i s'intensifica el vent del nord, i així també arriben alguns ruixats i la temperatura respecte a ahir disminuirà entre 5 i 8 graus. Així doncs, un dia marcat per alguns ruixats aïllats i la nuvolositat, que serà força present, deixant-nos veure només estones al sol. El vent, que també serà protagonista, i atenció perquè farà alterar la mar, i el Servei Meteorològic de Catalunya té activat una alerta per onatge. De cara al cap de setmana, núvols que ens aniran acompanyant al llarg del dia i la temperatura que seguirà disminuint fins a valors negatius i el vent del nord que s'intensifica i es veurà reforçat sobretot el diumenge.
Gràcies, Martí, gràcies a tot l'equip que fa possible el programa i tornem dilluns a les 8. Adéu-siau, bon cap de setmana.